Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a totes, bon dia a tothom.
Ja,
bon dia a tots i a totes de Sant Cugat. Som a l'Hort de l'Àngelus, som a Converses Consentides.
Amén.
Àlvar, Rogeli, com esteu?
Molt bé.
Sí, tu estàs bé?
Amb il·lusió.
Ja t'has recuperat de la panxa?
Sí, totalment.
Estem entrant en... No tenies que portar una campanyola?
Sí, sí, sí.
Per
sí,
cert.
La tinc. Veig que us ha enganxat el comentari.
Sabeu, l'altre dia no estava...
Sabeu que el Rogeli era allà a Pons celebrant una festa.
El ranxo.
Sí.
I avui fa bona cara, vol dir que no li va sentar malament,
oh,
o ja s'ha recuperat.
Fan boníssim, home.
Bé, dit això, avui hem de parlar de coses que ja han passat, però que crec que es van anunciar en el seu moment, les vam anunciar, però sí. No sé, Carnaval, Sant Madí Carnaval, que precisament va ser un dia espectacular, perquè va fer un molt bon dia, i clar, un Sant Madí plovent és com...
Sí, sí.
És com, no sé, com anar a la platja que no hi hagi aigua al mar, per exemple, no? És una miqueta contradictori.
I no, sembla ser que va anar molt bé. Està molt bé perquè és com una mena de plec, no?, que vas amb el Sant Madí.
Sí, sí, és que és una plec.
Llavors jo vaig entrar dintre de l'ermita, evidentment doncs vaig saludar el Sant amb el saludo corresponent.
Com ha de ser.
Amb la penya regalèssia.
Com aquests és la primera aquests, fila.
És la primera fila.
És el seu dia, de més, eh?
Vaig anar i tornar, i verdament, doncs, quan vaig tornar vaig començar a veure gent que coneixia i no hi havia manera d'avançar.
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, sempre que trobes a gent amics, coneguts... Sempre
I a més, aquell dia els trobes a tots.
Els trobes a tots,
i a més, et diré una cosa, trobes els que vols...
I els que no vols.
I et troben els que no vols. Que aquests són més fumut, eh?
Bé,
és
el que té els aplecs, és això. És una trobada de gent, de poble, que doncs, al voltant d'una tradició, d'una llegenda i una part de història, doncs es troba per això, també per festejar això, però també això altre, la trobada d'amics. I deixeu-me dir una cosa.
Digue-la.
És el nostre copatró.
Poca, senyor.
Poca broma.
Sí, senyor.
Aquí en tenim dos, no en tenim un. Tenim dos.
Aquí no ens estan de res.
Sant Pere i Sant Medí.
És una Smart City, tenim dos anys.
Clar que sí.
El Sant Cugat el tenim, el Sant Pere i Sant Medí.
Això.
Exacte.
El Cugat el tenim, però el Sant Pere i Sant Medí sí.
Però el tenim com a nom.
Sí,
ell és el primer.
Molt respecte.
Sant Cugat del Vallès.
Sant Pere, Sant Medí.
Bé.
I la mare que et va parir.
Això mateix, molt bé.
Que Sant Cugat havia sigut una ciutat castrense i levítica de tot, eh? Teníem aquí...
L'habitàvem?
Havíem tingut militars i molts...
Home, hi ha algú?
I molts monjos, i per tant molta religiositat de molt antic, eh?
Sí.
Sant Cugat és...
Bueno, és una ciutat... Home, amb el senyor monestir que tenim, és evident que ens havia de quedar la part aquesta... més mística,
noble.
Estic parlant d'un monestir, no d'un castell, eh?
No, noble, també.
Hi ha merlets.
També, i tant, sí.
Les voltetes aquestes que hi ha al davant en diem merlets, i això
forma part
d'una muralla.
Els merlets també una colla que anava de heavies, eh?
Els merlets.
Era el CDR d'aleshores.
Sí. Anaven fort.
Molt bé, escolteu, ja ho sé que hi ha algú que no li agradarà això, però jo ho haig de dir perquè si no rebento. Hi ha hagut un canvi en una entitat d'aquí a Sant Cugat, una entitat emblemàtica, una entitat
dius,
que
es mou ara, sí?
i que està molt ben situada i que a més fa molt bona feina aquí a Sant Cugat, o sigui, més on fa molta de feina, jo crec que bona, i és que l'Ateneu ha canviat alguna cosa, l'Ateneu, no? És a dir, sembla ser que hi ha un canvi de junta, un canvi de president, o presidenta en aquest
moment. Això diuen.
Hi havia una presidenta, i avui, pels oients de l'emissora i del Converses Consentida, us hem de dir que l'Alba Roda, col·laborador en aquest programa, és el nou president de l'Ateneu Sant Cugat. Rogeli, no sé si has de dir alguna cosa.
Ja l'hem saludat com a president nosaltres, eh? Ja li hem fet els honors com cal.
Perquè som nobles.
Exacte, sí. I és una tasca, suposo que...
No, de fet, ser president...
Molt engrescadora, oi?
Home, ser president d'una entitat aquí a Sant Cugat a mi sempre m'ha agradat, ja saps, que he sigut president de diverses entitats, no?
Això em consta.
Però la veritat és que és un gran orgull estar en una entitat en la qual doncs, va començar pels temes filatèlics i pels temes numismàtics en el seu dia, i després va desenvolupar tota una tasca important i el que li va donar categoria o empenta, potser una empenta massa forta, va ser el Ramon Pros en el seu dia, sí, en el qual ara estem vivint d'aquella empenta que el Ramon Pros va ser, per tant, sí, va ser la persona en la qual doncs, va donar l'empenta.
Actualment,
sí, però, ja després no... la Margarita, evidentment, doncs, va apaivagar tota la revolució que havia plantejat el Ramon, que verdament doncs, no perquè sigués exemplar, era agosarada, i a partir d'aquí doncs, bueno, s'ha anat estabilitzant una entitat de serveis a la ciutadania, però a més una entitat que té socis, té 550 socis, per tant, no és broma.
De tota manera, no treguis mèrit, perquè arribar a un punt, perquè la feina que s'ha fet és molt important i és a destacar i és a valorar, però també mantenir-ho. I si més no, pujar més. Per tant, tens una feina...
No,
és un repte, jo crec que és un repte il·lusionant.
És un repte, sí, sí. Jo deia que a la meva edat ja no tocava aquestes coses, no?
Sí, home, sí.
Deixar espai una mica a la gent jove. Però la gent jove té altres entitats.
Però tu ets jove.
De la qual, doncs, es nodreixen i, per tant, està bé. Home, hem de veure que l'Ateneu té un públic de 50 cap amunt. Té un públic de 40 o 50 cap amunt. O sigui, la gent jove no l'estem aconseguint fer venir. Tot i així, hi ha moltes activitats també per gent jove, o sigui, però com a soci, com a utilització de l'entitat, són gent que, de fet, és la franja d'edat que majoritàriament està aquí a Sant Cugat. No oblidem que aquí a Sant Cugat tenim una franja d'edat bastant que ens està envellint,
sí,
i per tant necessitaran, a dir, unes activitats socials i culturals prou àmplies, no?
De tota manera, ja veig una miqueta la línia, doncs, que hi ha una de les línies que vols aconseguir, i és que la gent jove també... És a dir, baixar
el
primer
d'edat... Però no m'obsessionaré amb aquest aspecte, perquè penso que la gent jove té els seus espais de trobada. Cal Temerari, per exemple, hi ha molta més jove, i per tant té els seus espais corresponents, no? O els bastoners, o el grup de dansa, la Mediterrània, en fi. Hi ha moltes entitats que... El que sí que crec que s'ha d'intentar és fer sinergies amb totes aquestes entitats, no solament ser entitats estanques, sinó que tinguem sinergies, i m'agradarà parlar amb tots els presidents de les altres entitats per poder arribar a complicitats a medida d'activitats que es puguin fer. No?
Jo veig també que el que hi ha també és una molta oferta de cursos, de tallers, de formació, de tot, que crec que això és també són molt interessants, crec que amb gent, pel que he pogut veure, amb gent molt preparada i molt formada, i per tant també tota la gent que és gran de la tercera edat, la segona, la primera edat, és igual, però també per gent jove he vist que també hi ha propostes com molt interessants, per tant una oferta educativa i cultural que val la pena.
Molt bé.
Intentarem fer-ho bé, intentarem fer-ho bé.
Això i, no en tinc cap mena de dubte que ho intentaràs i que ho aconseguirem.
I compto amb la gent de Sant Cugat.
Ja anirem fent un seguiment molt...
Molt estret.
Ah, exacte, perquè tenim a prop, sabem que cada setmana seràs aquí. Escolteu, ara, com és, ja sabeu, la ràdio...
Tenim una convidada aquí, ja?
Sí, tenim una convidada.
Sí, què dius ara?
És una convidada avui de nota.
És una convidada de nota.
Sí, dona la nota.
Exacte.
Però la notassa,
Passem ara a la publicitat i tot seguit presentem a la convidada, que com diem, és una convidada de nota.
Sí, sí.
Fins ara.
Fins ara.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
DEC 54 és el teu saló de referència en perruqueria i estètica a Sant Cugat. Comptem amb un equip d'esteticistes i estilistes totalment actualitzats i formats contínuament en les últimes tendències i novetats per a la cura de la teva imatge. Gaudeix aquest març del 20% de descompte de dilluns a dijous a tots els serveis.
DEC 54. Ens trobareu a la Rambla del Celler 121 de Sant Cugat. Telèfon 93 525 60 06.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Hola, ja tornem a ser aquí.
Ja som aquí.
Com sempre, a l'hora de l'Àngelus, converses consentides. Avui...
Ara falta el panegíric, fer el panegíric de la convidada d'honor.
Exacte.
I sabeu què és el panegíric?
No. Vaig intentar esbrinar-ho, però si ho deies tu vaig pensar
que
serà ben dir.
És un discurs en honor a la persona que presentes.
Caramba. Això és més seriós del que jo em pensava.
Bé, el panegíric
és
molta responsabilitat, això, eh?
Molta.
Bé, però bé, nosaltres sempre hi posem jo... aquell puntet, eh?
Home, puntet d'humor i desenfadat. I respecte, humor i respecte.
Sempre.
Bé, avui posem, tenim la sort de que ens acompanyi i de que sigui la protagonista de Converses Consentides una dona de nota, com hem dit abans. És una pianista, compositora, mestra de piano... I estem parlant de la Carme Talleda.
Bé, benvinguda, Carme.
Bon dia, Carme.
Com estàs?
Gràcies, bé, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres i amb la ciutat.
Hombre. Doncs vinga, el Roger ens farà una mica
fet,
de...
La Carme és una persona també de les que se les pot veure per la ciutat, però no solament passejant, que també, sinó també compartint amb la gent del poble. És una persona que fa molts anys que viu a Sant Cugat. I, a més, això, la podem veure de tant en tant fent concerts, compartint hores i estones de música. De fet, ella ens explicava fa una mica que va venir a Sant Cugat i va venir de Barcelona, del carrer Bailén, i molt a prop d'un gran representant de la catalanitat, com va ser Rafael Casanova. A Sant Cugat, i diu que hi va venir, ens explicava fa un moment amb els seus pares, i va venir perquè hi havia qualitat de vida, perquè s'hi trobava millor, perquè van descobrir que era un poble atractiu i, per tant, van venir aquí. I ella, des de molt joveneta, també ens explicava que la música era la seva gran passió. De fet, ho vivia de prop, perquè els pares li transmetien aquest valor que és tan important i al qual s'ha dedicat durant tota la seva vida. Va fundar Talla de Ricomà, que és una escola de música i també veníeu instruments, que sí, als anys 80, sí. 82...
Sí, recordo.
Doncs
83,
sí,
i,
sí, el 82-83.
I, per tant, una persona com molt relacionada amb això, amb el món de la música, la composició, com deia el Toni, i també que ha fet grans concerts, no solament a Sant Cugat, sinó també per mitjans de comunicació, com pot ser TV3, com pot ser en espais importants, en homenatges, com, per exemple, el que va fer, ens ha explicat, a l'Olof Palme, i que se li va encarregar justament una composició. No direm més coses, Carme, perquè el que volem és que parlis tu i que ens expliquis coses. Bueno, com arribes a Sant Cugat?
Bueno, arribo a Sant Cugat, ja he explicat molt bé abans, Roger, molt magistralment. Arribo a Sant Cugat buscant amb els meus pares ja qualitat de vida, que la qualitat de vida ja teníem, feia anys que teníem la casa.
Quin any era això?
Això era a finals dels 60, no recordo bé, 68, 69.
Ui, encara corrien carros, eh?
Encara
poble...
corrien carros, encara me n'en recordo jo del tema dels carros. Bé, doncs jo estava per allà, estava a Sant Cugat, vaig conèixer molt bé la ciutat, llavors, malgrat tot, jo estudiava a Barcelona, perquè llavors, dissortadament, l'oferta d'estudis de Sant Cugat no era la d'ara, no ens hem d'enganyar. Jo estava encara al Conservatori de Barcelona, després vaig anar al Conservatori de Bruc, al Conservatori Municipal de Barcelona, que és on vaig estudiar amb el meu professor, amb el Miquel Ferrer. Vaig estudiar harmonia també, i de llavors d'aquí em van sortir dues beques consecutives, una era la d'Agustí Pedro i Pons, i l'altra era una que es deia la Fundació, la vocació que la donava un publicista conegut, que segur que coneixeu, o de referència, que és el Víctor Sagi.
Sí. Mm-hmm.
Bueno, doncs llavors, amb aquestes beques, doncs vaig perfeccionar estudis a Barcelona, i després me'n vaig a Bèlgica, ja becada pel Ministeri d'Assumptes Exteriors.
Perdona, per tant, ja prometies...
Home, a veure, sí, és que sí, jo...
Una beca sí, no se li dona qualsevol.
Tocava des de petita, tocava, me n'he oblidat de dir-ho, des de que tinc 4 o 5 anys, des d'abans d'anar al conservatori, jo ja tocava el piano.
O sigui, havies de pujar amb una escala, perquè no deuries arribar al teclat.
Arribava, m'enfilava a la banqueta, segons m'han relatat, jo exactament no en tinc consciència.
Ui.
Bueno, amb totes aquestes històries, doncs me'n vaig a Bèlgica, que estava, dic, becada per llavors pel Ministeri d'Assumptes Exteriors. Era una beca d'intercanvi de cultura d'allà, el neerlandès, el que és de parla flamenca. Aquests dies tots, per raons polítiques òbvies, estem molt connectats amb Bèlgica. Però Bèlgica ja té vida pròpia, té un gran casal català des de fa molts anys, abans que anés a viure el president Puigdemont. ja fa molts anys d'això. Llavors, jo estic allà estudiant al Conservatori d'Antwerpen, que és el Conservatori de Flamenc, de la ciutat d'Antwerpen, que dit en francès és Anvers, i allà doncs, em trec pràcticament el primer premi de piano. Llavors, tornem una mica a la beca, que era intercanvi entre el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol i el de Cultura neerlandès, o sigui que era una beca estatal. I a més, m'ho pagaven aquests dos ministeris i era una beca que tant l'hagués pogut treure una pianista com un metge, com un científic. És a dir, eren beques sobre el currículum, fos el que fos l'especialitat de postgrau, el que ara diem d'una persona que ha acabat la carrera. No té res a veure amb les beques actuals.
I en un país en què la música doncs, està molt més valorada
i un record que tindré sempre és que quan jo estudiava allà, al meu conservatori, estava al costat dels estudis de televisió. Suposem que tenim l'ESMUC als jardins de TV3, el mateix. I es formaven concerts, que hi anàvem els estudiants d'aleshores, amb sales paral·leles, que llavors en una sala s'estava fent un concert de folk i a l'altra sala es feia un concert de música clàssica i podies anar canviant, que era molt interessant. Això encara no ho hem fet, o sigui que estem molt avançats, però ens queda molt, molt, molt per córrer, amb moltes coses.
Ens queden tantes coses molt per fer.
Bueno, llavors torno aquí, quan em tec el primer premi, que és el títol d'allà, i llavors és quan, el que deia molt bé el Roger, l'escola, que llavors estava en societat amb una fàbrica, no és fàbrica, sinó que és venda de pianos, que és exacte, que és Ricoma. Bé, llavors...
Taller de Ricoma.
Exactament. Llavors cal dir, com no, que en aquesta etapa, com amb les posteriors, compto amb l'inestimable ajuda de la meva mare, que és era una gran persona i una pedagoga extraordinària, i les dues formem el centre. Més endavant, el meu pare s'hi posa també amb temes administratius. Llavors, al cap d'uns anys, de més de 15 ja, decideixo establir-me pel meu compte amb el local darrer del carrer Martorell, fundant l'escola, que ja només era de música i no era comerç d'instrument, sinó que es diu Carme Taller de Música. I aquí, doncs, enceto el nou mil·lenni amb aquesta escola.
I una pregunta, em deixes fer-te una...
Les que vulguis.
Coneixies a la professora Mascarenyes?
La finita,
professora de piano, jo l'havia tingut de professora de piano. No sé,
la me l'ha guanyat de finita, la vaig conèixer en les últimes etapes de la seva vida.
Si teníeu relació, havíeu parlat amb ella...
Ens coneixíem fortament, era una persona encantadora amb una xarma increïble, però en recordo com si la veiés ara, però vull dir, a veure, vam coincidir com a amistat i com a amistats comunes que teníem, tot plegat. Ara, diguem-ne, en tema maestratge, tot això és...
Cadascuna
tenia la seva pròpia vida. Exactament, ara dic com a relació i com a amistat.
Però la vas arribar a conèixer.
Sí, em va donar tot l'escalf, perquè, en fi, tu ho saps molt bé, que era una dona entusiasta, precisament. Sí, i tant. I tant, bé, llavors, amb tot això... També enceto d'una manera, a part dels concerts, que he actuat, com sabeu molt, per l'Ajuntament de Sant Cugat, que ho vaig simultanejar molt amb el que és la docència. La docència amb els nens petits amb mètodes propis meus.
Quins mètodes?
Jo faig servir mètodes que he après a un lloc fantàstic, que és l'Institut Llongueres de Barcelona, que també mereixeria un llarg capítol a part aquest institut, perquè va ser resistent després de la República, en fi, és una història molt llarga, i llavors feien servir els mètodes Kodaly del Cross, i després vaig anar creant la meva pròpia metodologia, que s'alternava amb aquests dos, que és treball individualitzat, 10-12 nens com a molt de 5 o 7 anys, i llavors tècniques de lectura pròpies meves, d'aprenentatge de les notes, i llavors psicomotricitat, és a dir, que no és ballar, és moure't el ritme de la música, i tècniques per l'estil, llavors treballar la veu individualment, tot això amb el llenguatge musical. Llavors ja enceta la reforma de música, que per cert, cal dir que el congrés que es va constituir la reforma de música a la LOCSE es fa a Sant Cugat, als jesuïtes de Sant Cugat, que és una altra data també.
És que la música tampoc no és un...
És un font, una font d'informació.
El que diu, per exemple, és que la música no és solament tocar un instrument.
No, en absolut, Alba.
És, evidentment, és la relació amb el cos, la relació amb la ment,
exactament.
La sensibilitat, el ritme, tota una sèrie de coses.
Això és el que deia Casals. És a dir, la música ens farà lliures. I no us que ho barregi, però amb la música, amb una persona que és conscient de lo que és la música i que estima la música, que no va sentir un concert per fer bonic, no li manipularan el vot. perquè tindrà consciència pròpia del que fa i del que deixa de fer. Tornant a la composició, sí, com dèiem, doncs, casualment entro en contacte amb la Fundació Palme per un programa de TV3 i llavors m'encarreguen un himne pel malaguanyat Olof Palme. A partir d'aquí, de fer la música i el text, doncs, que va reeixir, vaig tenir la sort d'estrenar-ho davant la vídua del Palme i dels fills, a partir d'aquí doncs, ja s'enceta la carrera compositiva, bàsicament amb veu i piano, tot i que també hi he estrenat Perdu de flautes travesseres. Una d'elles me la va estrenar el fill del meu professor, el Marc Ferrer, que el meu professor era el Miquel Ferrer de Terrassa, aquí a Barcelona, i el fill és el que em va estrenar el duo de flautes, precisament. Bé, per flautes, i he escrit també, ja dic, per veu humana, i he escrit moltes cançons, totes elles en lletra i música.
Perdona, i el concert aquest de la inauguració de l'himne, on es va fer això?
A la Fundació Palme de Barcelona.
Però era concert de piano.
Era piano i cant, perquè l'elegia, òbviament, era cantada, era com la de l'Utatim.
Això seria possible escoltar-ho en algun moment?
Sí.
No, seria possible escoltar-ho?
Sí, hi ha alguna gravació casera, però el dia que vingueu a casa jo tindré molt de gust, me preparo.
I interpretar-lo en un moment determinat aquí a Sant Cugat es podria intentar...
Sí, que es podria intentar,
ja,
perquè...
Ja tinc alguna idea.
Amb la Maria Teresa Garrigosa, que és la meva actual col·laboradora, que fa ja li proposaria i ella encantada de fer-ho.
I cant vol dir que aleshores també hi ha coral, hi ha un cor?
No,
o...
és que hi ha una versió de cor, però hi ha una versió de soprar, que és més fàcil de fer, de soprar i de piano.
Piano.
Que hi ha la lletra, en fi, ja tot
ui,
això.
Ui, jo ja vaig per on va el Roda, eh?
No, tant, està claríssim.
Si us sembla, doncs...
Quatre cantors...
Doncs seguim. I llavors, ja hem fet bastant...
Carme ha preparat.
Sí, sí.
Preparada sempre ho estic, perquè, tot i que ja és allò que estàs entrant, vaig tenir una sotregada forta, ja ho sabeu tots, van morir els meus pares.
Sí.
Van morir el primer la meva mare, amb exercici de la docència. I torno a dir, va estar treballant fins un dijous a la nit i va morir el dilluns a l'Hospital de General. O sigui que, més clar l'aigua.
Sí,
i el pare va morir en plenitud de facultats als 93 anys, ara fa un parell d'anys.
Perquè tu ets filla única.
Sí, sóc filla única, tinc la sort, no sé si ara m'estan escoltant, perquè els he dit, si m'ho poden localitzar perquè estan a Barcelona, de tenir una família meravellosa, de tenir uns cosins que m'estimo com a germans, que potser he dit que ara m'estan escoltant, i si no els hi tindré que passar la freqüència perquè...
Perquè
em sentin, el Ramon Lluís, la Merche, la Glòria, el Víctor, el José Carlos, la Cita, tota la meva família, que me l'estimo, i dic que són germans, els germans que no he tingut són ells.
Que bé.
O sigui que això, tot i que estan a Barcelona, però bueno, durant la setmana, i aquí volia anar, el que passa és que jo la docència l'he baixada, però un docent no es jubila mai del tot, i un docent mor a poc que pugui amb les botes posades.
Clar.
És un altre tipus de cosa, sempre que pot donar una classe. Sempre tens la il·lusió d'aquell intercanvi.
Mor ensenyant.
De fet, sí. De fet, sempre que puguis, no? O sigui, que esclar, una cosa és dir, faig l'activitat de 20 anys enrere, altra cosa és dir, plego de tot, en absolut.
Clar.
O sigui, que jo aquesta tarda tinc persones
ara
que m'esperen.
La Carme ha col·laborat amb moltes entitats d'aquí Sant
també,
Cugat.
També, aquest és un altre capítol.
Tardor,
la festa de tardor, que vam compartir moltes lluites amb l'Alba, amb temporades amb l'Ajuntament unes vegades millor que altres, depenia de l'alcalde. Amb l'alcalde i Maric les relacions cal dir que no van ser gens bones, precisament, perquè ell això de la festa de tardor no ho entenia.
Quan ens veien venir ja dic, ai, mare meva, que venen els
relacions de tardor. Quin cartell, quin lema hauran triat, quin lema hauran triat.
És que punxava molt.
Hi va haver algun lema que es va...
Ara que veig tot aquests nois que fan rap, que de fet són juglars, són els actuals juglars, que fan rap i tot plegat. És a dir, que la sàtira es té que admetre en una democràcia de qualitat, i el que hi posa pals malament rai. O sigui que...
Si no hi ha sàtira ni reivindicació, no hi ha poble.
Exacte, el poble és mort. O sigui que llavors això calia que els lemes fossin reivindicatius i no planers. És a dir, que pràcticament... Sí, sí. Doncs, va
i,
ser...
I la festa tardor ho era, de reivindicar.
Ho era. I també vaig començar, però llavors ja com a membre... A veure, amb l'Alba Roda, jo vaig estar un temps als amics de...
Sant Cugat.
Els amics de Sant Cugat, però ja llavors era membre de pie. Més endavant sí que vaig fundar les Joventuts Musicals de Sant Cugat al mateix temps que Taller de Ricomà. el 80 i pic, 82, 83, es van fer concerts, molts, bàsicament al local de Taller de Ricomà i bàsicament a la capella de les Madres Franciscanes, que des d'aquí els dono una abraçada i els agraeixo moltíssim la col·laboració entusiasta que ens han donat aleshores.
Les monges del poble.
Les monges de tota la vida, que han fet una gran tasca humana i educativa.
I tant, i tant. I tindrem una sorpresa un dia.
Sí, un dia tindrem una sorpresa.
Ah, fantàstic.
Boníssima.
Sempre.
Sempre donem... Si tiren a terra el Santa Isabela, ara.
No, boníssima. Nosaltres sempre donem bones notícies.
Bé. I tant, i tant.
És la base. L'ADN, però això li diem l'hora de l'Àngelus.
La Carme és una persona que...
Sempre ens acompanya, l'Àngelus sempre ens acompanya. Sempre.
La Carme és una persona que ha estat molt activa durant molts anys a Sant Cugat, continua estant al seu nivell, i que la música sempre l'ha acompanyat. La música, què ha significat per tu?
La música és la meva vida. És la manera que tinc d'expressar-me, de comunicar-me amb els altres i de relacionar-me. És a dir, és l'art més excels que va més enllà de les paraules i la música és vida. La música és vida en totes les seves dimensions, les bones i les bones i les dolentes.
Molt bé, doncs escolteu.
Una manera molt maca, no?
És una manera excepcional d'acabar el programa.
Només una cosa, quin autor t'agrada més com a músic?
Joan Sebastià Bach.
Vinga, ja anem bé. Ja anem bé. Doncs escolteu, amb aquest comentari que ens ha fet tan bonic la Carme Talleda de que la música és vida i que, a més, com a compositor en Johann Sebastian Bach, nosaltres ara mateix us deixem en Pink Floyd i fins la setmana que ve no ens oblideu i sigueu feliços. Adéu-siau a tots.
Adéu.
Gràcies, Carme.
Adéu.